amb tots aquests continguts a l'informatiu del vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Avui passa per l'Aviador la banda triomfadora del pop rock. Benvingut a tothom.
Però abans començam amb l'obra de la mestra d'escola jubilada, Montse Farràs, que ha trobat els punts en comú entre Ramon Llull i Joan Miró, com ha concretat el llibre Microcosmos Mironià versus Microcosmos Lulià. Després rebrem els components de Your Bad, el grup de joves de Porto Colom, flamant guanyador de la final del pop rock que va tenir lloc dissabte passat, i acabarem amb una novetat musical en forma de recomanació.
I amb Andrea Sánchez al control tècnic, quan són les 6 i 6 minuts, comencem.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Minuciós i revelador l'estudi comparatiu que ha fet a Montserrat a Farràs sobre la vida i obra de Ramon Llull i Joan Miró esdevé una de les novetats editorials més singulars d'enguany. Quedau i ho comprovareu. Montserrat Farràs de Castellarnau, benvinguda, com
Moltes
estàs?
Moltes gràcies, molt bé.
Molt bé i molt content d'haver descobert un llibre que per jo està revelador. És veritat que tothom sap qui és Ramon Llull i tothom hauria de saber qui és en Joan Miró, òbviament, però juntar aquests dos universos no és fàcil, i a més descobrir tantes coses que efectivament podien tenir en comú. Però abans de tot me deies, Montserrat, abans d'entrar a l'entrevista, que com tantes altres coses tot va sorgir en pandèmia.
Sí, en pandèmia li vaig donar forma, però en realitat aquests dos personatges que han esdevingut universals, d'alguna manera sempre els m'han acompanyat en diferents etapes de la vida. Per exemple, en Ramon Llull va ser el primer treball que vaig fer a l'institut, amb 14-15 anys. I després amb en Joan Miró, en els anys 68-69, quan ja era estudiant a Barcelona, vaig coincidir en la gran exposició en l'Hospital de la Santa Creu, tota l'obra mironiana, i després la gran activitat que hi va haver a la plaça de la Catedral davant del Col·legi d'Arquitectes, amb tots els estudiants, amb les brotxes, amb els pots de pintures, escombres, etc, i que tothom participava.
Com a historiadora de l'art i com a aficionada, segons estàs explicant, sí. En Miró, supos que has vist també les exposicions que en aquests moments que conviuen a Palma, a la Llonja, per una banda, les escultures, també pintures en el Baluard, a la Fundació Miró, no? Aquest homenatge, no? Aquesta retrospectiva que es fa.
Ai, sí. Això... Penso que en Joan Miró s'ho mereix amb escreix. Amb escreix. Perquè ha passat tant de temps com a desapercebut, durant una etapa de la seva vida, desapercebut, ignorat, solitari, amb cert desconhort, igual que en Ramon Llull en determinades etapes de la vida, no? Però això no el va desencoratjar, al contrari. Doncs amb esforç i amb perseverança, doncs ell ha anat anant, tirant endavant. I actualment, doncs, se li està fent una gran justícia a la Fundació Miró i veiem l'esperit d'en Joan Miró, l'esperit, les seves lectures, la seva pinacoteca, els seus amics, les pintures que tenien, per exemple, un Motherwell que em va cridar molt l'atenció, perquè quan jo era estudiant a Barcelona es va fer una exposició de Motherwell extraordinària. Mm-hmm. I ell, doncs, també suposo que es van autoinfluenciar.
Com descobreixes Montserrat, o quan comences a descobrir que la vida i l'obra de Miró i de Llull són, no sé si equiparables, però que en molt de punts sí que s'ajunten?
Mira, va ser una mica l'atzar, una coincidència. En l'institut estàvem, en l'Institut Ramon Llull, estàvem celebrant els 100 anys de la construcció de l'edifici. Mm-hmm. I aleshores, doncs, preparàvem un seguit, doncs, d'activitats. Aleshores, me'n vaig anant a la biblioteca Alemany i, regirant i mirant fotografies, doncs, imatges, il·lustracions d'en Ramon Llull i de l'obra d'en Llull, pam, n'hi va haver una que em va cridar moltíssim l'atenció, no? Que la vaig associar tot d'una en l'obra de Vinyes i Oliveres dels començaments de 1918, aproximadament, i ho vaig associar en el paisatge de Miramar.
Clar.
I aleshores, a partir d'aquí, vaig començar a estirar el fil, no? Com aquells dos moixets que hi ha en el Carnaval d'Arlequí, no? Que van estirant el fil de la madeixa, etc. I doncs, de mica en mica, dic, ostres, agafant el llibre de meravelles, Blaquerna, el Desconhort, el llibre de les bèsties, el llibre de contemplació en Déu, Amic i Amat, etc. Vull dir, això. I aleshores també anant, continuant amb les diferents exposicions que hi ha hagut, que estan obertes, actives en aquí, vas anant descobrint, doncs, l'obra de Miró, que emociona, vaja.
Parlant de Blanquerna, escoltaven a l'inici de l'entrevista El fabulós viatge de Blanquerna, una cançó, un tema que va fer Cap de Turc, un grup d'aquí que també mesclava, diguem, instruments antics amb en recursos contemporanis. Hem volgut també acompanyar l'entrevista amb aquest tema. Montserrat, parlam ja d'aquestes similituds, d'aquests punts de trobada. Clar, una d'elles que no sempre passa és que parlant de dues figures magnes, universals, però també reconegudes en vida, que moltes vegades han d'esperar fins i tot molts d'anys després de la mort d'una persona, d'un artista, d'un creador, d'un escriptor, per honorar-lo i per reconèixer-lo. En aquest cas, tots dos se pot dir que van ser reconeguts en vida, no?
Sí, van tenir etapes de tota mena, no? Sí. De rebutjats, ignorats, però també reconeguts. És a dir, el treball, la perseverància. I també van ser dos grans provocadors.
Clar.
I a la vegada, doncs, van ser un punt de referència i han esdevingut punts de referència per artistes actuals, fins i
totalment,
tot.
Totalment, moderns, els
antimoderns. Moderns, sí, sí, i contemporanis. Per exemple, en Tàpies, sabem que Llull i Miró el tenia
no,
present.
No, dic que models, que han estat models, no?
Sí, per, models, exacte.
I han influït moltíssim.
Sí, sí, sí. Per exemple, clar, en Llull, el néixer en el si d'una família acomodada i a l'entorn, doncs, de la cort, indiscutiblement que va tenir ja una formació una miqueta més exquisida que alguns altres, i després el gran treball d'estudi d'aquesta perseverança, doncs això li va donar crèdit i reconeixement mundial. Així mateix, amb ambients tant de la cort com de la noblesa, com de l'Església, com de la intel·lectualitat del moment, en el cas de París, quan ell exposa la seva teoria, doncs són reconegut, és reconegut, tot i que a vegades també han criticat, criticat. Li passa també a Joan Miró. I a Joan Miró, per exemple, és reconegut pel mateix André Breton, tot el moviment del surrealisme.
De surrealisme, clar.
I també del dadaisme i del surrealisme. I també, no cal oblidar-ho, pels expressionistes americans. Per exemple, en el cas de Pollock, en Rothko, en Motherwell, és a dir, que un reconeixement, i un reconeixement mutu, un reconeixement mutu. Per tant, malgrat les controvèrsies que hi va haver i que van tenir i que van sofrir, doncs mai van declinar, mai van defallir, i fins a arribar a un reconeixement.
Parles de la follia també en el llibre com a signe de distinció, la follia del savi, la follia del geni. Era la mateixa follia, la d'en Miró i la d'en Llull?
Bueno, és a dir, follia en quant a la idea de voler... ells creien en una cosa i estaven obsessionats per demostrar-la.
I exploraven els límits, també.
Exacte. I aleshores, tant un com l'altre, això ho van fer. En Miró deia, jo treballo com un foll. És a dir, d'una manera entusiasta. És a dir, ell només sabia pintar. A vegades parlar no parlava, i parlava poquíssim. Però de treballar, treballava. La prova està que, bueno, el nombre de... La seva obra és riquíssima, és variada, i en el cas d'en Llull exactament el mateix. Van tocar tot, molt gèneres, des de la pintura, escultura, objectes trobats, litografies, cartellisme, etc.
Dues ànimes inquietes, sense cap dubte.
Sí,
16 minuts entrevistant a Montserrat Farràs, ha escrit Microcosmos, Mironia versus Microcosmos, Lulià, tota una sèrie de punts de trobada entre els dos genis. Un altre, per exemple, que tots dos van saber reinventar-se. També un poc és relacionat amb tot el que estem parlant, no? D'això d'explorar els límits, de ser polifacètics, de ser molt curiosos. La curiositat era un gran motor per a tots dos.
Clavat. És que és així mateix. Ells, per exemple, Joan Miró, per exemple, ell va passar per diferents etapes, va cremar moltes etapes. Aquesta inquietud, aquest esperit inquiet, el porta a crear precisament un microcosmos propi. En el cas palès, en el cas de les constel·lacions. I a partir, doncs, de la Masia, veurem que hi haurà un abans i un després. Trenquem la figuració per començar a anar un nou camí cap a l'abstracció.
Clar, la curiositat que no només era creativa, també era física, geogràfica, eren dos rodamons conceptuals i també geogràfics, diguem, no? Se movien molt. I era més complicat encara en el cas, i més curiós, per tant, de Llull, perquè, clar, no eren temps on, diguem, els viatges i els desplaçaments fossin tan fàcil com ja a l'època d'en Miró.
Sí, és molt curiós perquè en Llull diu... Jo era un home casat, ric, amb fills, i a més, un home dissolut.
Sí, això també ho tenia, sí.
I diu, prescindeixo de tot això, canvio la meva indumentària i em dedico en el que jo vull fer, amb el que sento. Fins i tot va deixar la família.
Donant per bo el punt de revelació que es conta d'aquella trobada amb aquella dona, amb aquella església, o això és una teoria més de...
Sí, jo penso... Diuen els entesos que és una mica fàbula.
Fàbula, no? Tantes coses que se conten.
Sí, sí, sí. Però bé, hi ha algunes pintures, que, com per exemple en l'església de Sant Miquel, hi ha unes pintures doncs, que sí que pinten, una senyora, no? Tota ella molt ufana, a cavall.
A cavall.
Sí, sí, sí. Està representat, però més aviat és com una fàbula.
Posar un poquet també d'imaginació, no?, la vida de Ramon Llull.
Sí.
Tot allò que no poden demostrar en documents i en testimonis, evidentment, tenint tendència a inventar una mica.
Sí. Diuen que era molt enamoradís.
Sí, sí, això sí.
I aleshores, clar, vull dir, quan, per exemple, estava escrivent un poema a la seva estimada, doncs en realitat, tallant a la seva habitació, assegut en el CaixaBank, en el CaixaBank, doncs, clar, comencen les seves al·lucinacions, les aparicions del Crist, etc, etc, no? Però sí que era un home, abans dels 33 anys, una persona, doncs, molt... enamoradissa, diguem-ne.
D'alguna manera.
Sí.
Sí que hi havia una cosa que no coincidien tant, i era el caràcter.
Ai, sí.
Lluï extrovertit, en Miró, evidentment, no tant, era reservat.
En Miró, aquí en el color dels meus somnis,
sí,
aquest llibre que és com la vida coetània, però en Miró. Doncs... Ai, perdona, em vols repetir?
No, parlàvem d'un tret que en el qual no coincidien, que era el caràcter extrovertit, per una banda, d'en Llull, i més reservat.
Sí, en Llull donava valor a la paraula,
clar,
a fato, al diàleg, era un home extrovertit. Necessitava, ben alliçonat en el trivium, quadrivium, sí, en la conversa.
I se li donava bé.
I tant.
Gran orador.
Sí, bon orador, per convertir els infidels. En el cas de Joan Miró, era home discret.
Sí.
Ja penso que sonen els proverbis que diuen home discret, pensa molt i parla poc. Això ja és en els proverbis. I, efectivament, era una persona que ja físicament una mica pues, semblava un xic seriós, però en realitat tenia un sentit de l'humor molt exquisit, segons per mitjà d'algunes obres, doncs es pot detectar. Però sí que és cert, el seu posat exterior era d'un home seriós, ben enclenxat, ben vestit, que d'alguna manera doncs és difícil entendre a vegades aquelles pintures tan extravagants, tan
contrasta
fortes,
la imatge amb la seva obra,
que sí. I deia, a mesura que em feia vell, cada vegada em torno més boig, on tinc la dona ben amoïnada.
Els unia també l'amor per la natura, el gust pels llocs, diguem, apartats, la ruralia, en certa mesura. M'interessa molt l'apartat que hi dediques a les al·lucinacions d'un i d'altre.
Ai, sí.
Explica-ho tu.
Sí, sí. Quan en Joan Miró, per exemple, se'n va anar a París, clar, era un ambient tot nou, no? Ell venia d'una Barcelona, venia de Montroig, i París per ell doncs va ser com un xoc, no? De manera que quan la primera anada doncs no va poder gairebé ni fer una retxa, Però a poc a poc veiem que en l'ambient de París, doncs sí, que tantes experiències, coneixences noves, no? Doncs menjava poquet, anava, diguem-ne, limitat amb diners, tot i que la seva mare, que sempre li va donar molt de suport, sí que li feia arribar alguna mica de diners, l'ajudava. Aleshores, clar, què passava? tota aquesta intríngulis arribava doncs, en els seus estudis, posava en el llit i què passava? Pues, veia coses, sargantanes en la paret i imaginava, per exemple, formes. I, clar, aquestes al·lucinacions que no era a través de lo que feien els surrealistes de, pues, no sé... d'altres substàncies, sinó que ell les tenia aquestes al·lucinacions perquè patia fam, menjava poquet. En el cas de Llull, aquest tenien al·lucinacions per als grans dijunis que passava, però la primera, que és molt curiosa, i això es veu en el brevículum de Karl Ruge, assegut en la seva habitació, doncs se li apareix la figura del Sant Crist de manera reiterada durant un parell de dies. Així mateix, quan se'n va cap a la muntanya de Randa, doncs també té una altra al·lucinació en què se li apareix Déu i li diu que haurà d'escriure el llibre més bonic del món, més maco del món. Llavors la figura d'un pastor d'ovelles que li dona coratge perquè continua escrivint. I llavors ja la dels estels en una església de... dels dominics a Gènova, sí. No? Que va tenir els grans diàlegs amb un estel, amb un llumet que trobaven en el sostre de les habitacions i que li deien aquestes veus que s'havia de posar en l'ordre dels predicadors, o si no, es condemnaria,
I també ambdós van tenir l'impuls de resumir la seva vida, la teografia de Llull, les converses de Manrallant, per exemple, de Miró... Sí. Sí, bé, vull dir que és vera que hi trobes moltíssims de paral·lelismes i de, com deien, de punts de trobada entre ambdós. No sé si has continuat, Montserrat, ja per acabar investigant, si la curiositat t'ha duit a gratar una mica més i si fins i tot aquest llibre podria tenir una segona part, perquè, clar, les fonts... Sí. No són inesgotables, però són molt nombroses.
És un treball discret d'una persona que no és especialista ni en Llull ni en Miró, però sí que per mitjà del treball doncs, ha trobat aquestes semblances i que caldrà perfeccionar-lo. És curiós que...
O sigui que pot haver una segona edició per ventura en qualque afegitó, qualque...
Sí, n'Àlex Volney, dels llibres Llull. Doncs ens dona aquesta oportunitat i ho consideri oportú, doncs endavant, ho aprofundirem, rectificarem...
Que bé.
I bé, voldria acabar...
Clar.
En què? En el llibre del color dels peus somnis, aquesta conversa amb el Jean Rayard, resulta que comença el llibre dient fa 45 anys que treballo per la cultura catalana. Aleshores, sí, una persona que s'ha donat sempre a conèixer com un català universal, igual que Ramon Llull, ha donat a conèixer la identitat i les seves arrels allà on anava i ha ajudat sempre a la gent jove.
Que bé.
Sí.
Microcosmos Mironià versus Microcosmos Lunià. Gràcies, com deies, a Àlex Volney, a Llibres Ramon Llull i també a tota aquesta feina que has fet, Montserrat Ferràs. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per escriure també el llibre.
Gràcies. Intentarem fer-ho una mica més bé.
No, és difícil.
Gràcies. Tot sol no sé ves quals vas a moure fred qui l'escalfarà. Si em traia rentat i buscat ja.
Ràdio és entreteniment.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. L'Aviador. One, two, three, go!
Idò, si sona una de les cançons d'aquesta jove banda de Porto Colom que ha guanyat el primer premi Toni Reinés del concurs de pop-rock de l'Ajuntament de Palma. És un concurs que s'organitzava des dels anys 80, ara estem en una nova etapa, i aquestes joves, junta amb en Sergi, com vos han dit, són tots de Porto Colom. Hi ha dues que tenen 15 anys, que són Nora. Com estàs, Nora?
Hola, bon dia.
Nora, bona. Bon. Que bé, no? Nora canta i toca la guitarra. Són juntament amb la Xisca, les dues de 15 anys, les més joves de la banda. Com estàs, Xisca? Nora,
molt bé, molt emocionada.
Sí, com vareu rebre el premi?
Per nosaltres va ser una gran il·lusió, la veritat és que no mos esperàvem i crec que és algo que mai ja ve com a d'assimilar. Sempre mos feia molta il·lusió.
Que bé, no. Ara acabeu de sentir a Xisca i sentireu ara en Aina, que és la seva germana gran. En Aina té 18 anys, però va ser la darrera en entrar en el grup, no?
Bé, va entrar en Sergi, és darrer. Vaig entrar després de... no sé quin era quan se va unir el grup. Vaig entrar després en el baix i després en Sergi.
I en Sergi li va tocar la bateria.
Oh, sí, és allò que quedava.
Què tal, Sergi? Com us heu trobat aquests dies?
No, molt contents per haver guanyat el premi i orgullosos.
Clar, tu t'ho deus sentir, Aina, la veia del grup, no? Perquè en 18 és que és increïble, però clar, en Sergi també té 18.
No, jo en tenc 16.
16.
16, sí.
O sigui, tu ets la gran i tens 18. Clar, i a mesura que anàveu passant fases, perquè primer vos han de... La primera criba, bueno, l'heu de passar, canviar una maqueta, no? Després ja semifinal, després la final, clar, devíeu flipar, no? I, ostres, estem aquí jugant a primera divisió.
Sí, sí, totalment. Nosaltres... És que no mos ho creiem, que ha de passar que fos, mira com, uf, va ser molt guai.
A més, en grups que ja tenen una trajectòria, sí. Que ja fa anys que toquen, que han fet concerts, que han estat a festivals... Clar, perquè vosaltres, com comença tot? I què havíeu fet fins ara?
Bueno, pues, el nostre grup va començar perquè mos varen conèixer a Xisque i jo, i com que les dues tocaven la guitarra, varen decidir juntar-nos a tocar, i varen veure que coincidíem amb gustos i tot això, varen seguir practicant, i vàrem voler formar una banda i se va fitxar després en el baix Naina. Vàrem començar amb els temes propis i després va venir en Sergi.
I quan va ser això? O sigui, quan se pot dir que ara som una banda?
2022. Perquè en Nora i jo vàrem començar, que devia ser 2020, però així la banda sencera 2022.
Però un moment, és que m'has clat el cap.
12 anys.
No, en 2020, si teniu 15, en 10 22. Anys.
No, sí, no, el 22 sí. Ha dit.
Els grupos sense en tenien 12, però quan van començar en teníem 10. Sí, 10
anys. 10 anys.
Sí, sí.
I ja teníeu les guitarres? Estudiàveu música
sí.
A escola?
Sí. Sí. Sí, sí. Jo ja feia, sí, jo feia des de 6 anys que ja tocava la guitarra.
Jo també.
I amb el vostre dos aneu a classe juntes, no? O hi anàveu?
No, bé, hi vam anar una temporada, nosaltres dues juntes, però vam començar per separat.
I el que també mos ha sorprès molt és el tipus de música que escoltau, perquè a que vostre, pel que sembla, no sona reggaeton, i supos que els vostres pares sí que tenen un pas en això. Quina música escoltàveu de petites?
Jo escoltava molt de rock, perquè a meva sempre ha estat el que ha sonat, i pues, se m'ha quedat, i és un grup musical que sempre li tindré molt de cariño.
Que bé, Nora. I Xisca, també?
Sí, jo crec que un pot el mateix. Sí, un pot de tot. També va més rock, però sí.
Què escoltàveu? Què vos posaven a vosaltres, Aina?
Quines bandes, quins artistes?
Nosaltres vam començar fent versions de Joan Jett, Ramones, Nirvana, i jo crec que això també ha influenciat un poc amb els tipus de música que jo feia.
Sí.
I Sergi, tu coincideixes?
No, sí, sí. Jo, de petit, escoltava mon pare tocar la bateria i escoltava grupos... Els grups que tocàvem, replicàvem les cançons amb un pare i jo tocant la bateria, després quan jo en tenia 4 anys, i m'ha quedat la música, m'ha quedat.
I formació musical, autodidactes, nou...
Tots hem anat a classe.
A classe, no?
Sí, sí.
Molt bé.
I llavors, hora de decidir, de posar-vos en marxa, clar, ja estudiàveu música, ja teníeu els instruments, en principi. Sergi, tu, claríssim, que havia de ser la bateria, en ton pare, amb aquesta influència. Però després, on assajau? Com vos trobau? Quin temps teniu per dedicar-se a música?
Pues ensaiam dos pits per setmana, mínim, o un, depenent de com pollo.
Al vespre o al cap de setmana?
No, eren divendres i dissabtes de matins, i depenent si és un concert més important, ens hi ha més temps.
I quant de concerts heu fet?
Pues... no t'ho sabria dir, però n'hem fet bastant ja.
Sí?
Sí, així mateix, sí. No m'ha anat fent bastant.
Per la zona, Porto Colom i...
Més en fora.
Per
sobretot, Palma. Sí, sobretot Palma, que Santa Maria, Joviat... Sí.
Carai, perquè no és fàcil tocar i trobar llocs per actuar, no?
No, no és fàcil.
I els temes que heu presentat, aquests que escoltam de fons, a on els heu gravat o quan? O heu anat a un estudi bo?
Sí, es van fer un estudi de gravació, deu fer... Un any,
sí,
un any i mig,
més o menys.
A fer la nit, o...? Vam anar a diferents llocs, sí, sí.
Carai, quina producció, Xisca.
Són les 6:37 minuts, elles són en Nora, en Xisca, en Aina, elles en Sergi, i són les guanyadores ni més ni manco que del pop rock.
escoltant justament a Big Guns un tema que no va sonar a la final del pop rock. Quants de temes en teniu, més o manco? Teniu més...
Diria que uns 15.
Ah, està molt bé. Mm-hmm. Això dona per un disc i mig.
Sí, d'aquí sí. 15 en tenim 7 de produïts, en tots seus videoclips i tot.
Carai, quin nivell, eh? De fet, hem anat directes a parlar amb els guanyadors. Your Bad és el nom que van triar per la seva banda. Han quedat en primera posició, però recordem que dels finalistes en segona posició van quedar els Tebals, que feien també un rock així de 60-70, uh-huh. I en tercera posició Montjo Antiquat, que també ho va fer molt bé. Llàstima, perquè Nina Manana ni en Soy David Goodman varen obtenir ni un exèssit, la qual cosa mos sap molt de greu, perquè realment vos heu repartit tot voltros entre voltros en Montjo Antiquat, no? I Tebals, pràcticament tot.
Primer, segon i tercer premi. Ten curiositat pel nom, qui m'ho explica?
Sincerament no té gaire explicació.
No té. Va sorgir una idea, sí. I que molt va agradar i la varen quedar.
You are bad.
Sabien,
sí.
Que...
You are bad.
Sí, sabien segur que ho volien fer un grup i un grup sense nom, no
és
res.
Sí, no, és complicat, i... sobretot...
No sé, varen decidir que molt va sonar bé.
I qui és la més bad del grup?
No sé.
No pensava en cap de voltres. No.
Jo crec que no n'haurà ser cantant.
En Sergio té clar.
Idò, els Your Bad s'han enduit també l'actuació de tots els accèssits, a part dels 3.000 euros de premi i actuar a la Rebel·la de Sant Sebastià. Han guanyat també una actuació remunerada a la Fira del Disc de Mallorca l'any que ve. També han guanyat actuant a Escranc, Illa de Menorca, l'any que ve, que justament va coincidir també amb el pop rock, i també una actuació remunerada, que me fa gràcia que posin sempre remunerada, perquè ho haurien de ser totes, però bé, ho remarquen per si de cas. Una actuació remunerada en els Sons de Nit, que organitza i convoca Fonart. Són tres premis també importantíssims que heu guanyat. Quin vos fa més il·lusió?
Menorca,
definitivament. Ha estat unànim, això, eh?
Que,
tu també,
Sergi. Sí, Menorca.
I més, s'ho munten molt bé allà.
Sí.
I aprecien molt la música. Pensant una mica en el futur, val? Vos voleu dedicar a això?
Sí, sí.
A veure, clar, si vos entrevistem un dilluns després d'haver guanyat dissabte el porró, òbviament,
és que no?
Sabeu que és difícil.
Sí, sí.
Però ho intentareu.
Sí. Òbviament.
Que bé. Ho teniu dos, quatre, molt,
sí.
Molt clar, no?
Sí,
tot
sí.
Tots quatre.
Sí, sí.
Heu assetjat d'ençà que van guanyar, supos que no, no?
No.
Va caure totalment.
Ara aquest dissabte sí que haurem d'ensenyar perquè tornem a tenir concert.
Quan?
Aquest dissabte.
A Factoria de So. Mm.
Un festival.
Ah, sí? En quin festival és?
So Rocheto.
Anda, mira tu que bé. Això serà una super trobada.
Sí.
Parlant també de la final, vosaltres vareu veure els altres grups. Què vareu trobar? Vosaltres qui pensàveu que guanyaria?
Jo crec que aquí tothom pensava que guanyarien els Tebals.
Sí.
I jo personalment també varen ser els meus preferits de tots els que varen tocar finalistes. No sé si aquí tothom opina igual o...
Sí, jo crec que jo també van ser el meu preferit, però tots els altres grups s'ho mereixen.
Ho van fer molt bé. Exacte, tothom ho va fer igual de bé.
Tots s'ho un premi, perquè ho van fer igual de bé tots.
O sigui, sou, ara me permeteu que com diuen en castellà, que va rapar a mi casa, però sou com l'Atlètic de Madrid quan guanya una lliga, no? Que tothom espera que sigui el Madrid o el Barça, jo és que som matalesses, som de Sele... I sou l'Atlètic de Madrid, de la música pop, rock, balear en aquests moments. O sigui, sorpresa, clar, això deu ser un subidón, no? Quan sentiu el nom, crec que va ser en Javi Bonet, el regidor, no? De la cultura,
sí,
que va dir, quan sentiu el nom de You Are Bad, què passa per vostres caps?
No mos ho creiem.
No, no.
Bueno...
T'has equivocat, no? Com aquella edició dels Òscars, us en recordeu que volen donar un i després un altre?
Sí,
no se van equivocar.
No, menys mal.
Sí,
que fort, eh?
Molta il·lusió per tots, jo crec que és un somni per tots i... No sé, quan vam escoltar el nostre nom, jo sincerament, no... Era com que no
ho
va creure, no?
No ho van assimilar tot.
I ara la pregunta més important, quan són les 6 i 43 minuts, teniu mànager?
No.
I la Mònica? Mira, fem una cosa, te deixa l'aviador ja per tu tot, i jo me faig manager de Your Bad.
Això vol dir que...
Voleu algú més jove, no? Que controli jo les xarxes, per exemple.
El Sergi diu que li és igual, eh? Sí. Mentre funcioni...
Mentre li copaigui bé.
Sí, no, però
ha de ser qualcú que manegi de les xarxes. Sí. Millor, no, Mònica?
Vosaltres també anàveu així amb una posada en escena, sense anar disfressades, d'alguna manera, però sí que teniu... De fet, ara en Aina... Nau de negre, avui, llevat en Sergi, que va de blanc, però en Aina té així un tatuatge d'un tigre de colors, no? Un puma, no sé el que és.
Sí, un puma.
Un puma.
Que guapo, no m'hi he fitxat.
Sí, molt xulo, de colors i tal, bé, i té més que no li vaig en el braç. Vull dir que teniu aquesta actitud rockera.
Un drac,
no...
guapíssim.
Un cavallet de mà.
Ah, és un cavallet de mà.
No fa falta dur tatuatge ni res, no? Perquè no, ser rocker no. Se du de dins, no?
Sí.
No... Això ho viviu així. Sí. I també m'ha sorprès un poc totes les referències de dones rockeres que teniu, sí. No? D'en Joan Jett, sí. Ja n'heu parlat. D'altres també, na Susi 4, Aina, que era una baixista també que cantava rockera.
Sí, bé, també varen començar fent, crec que versions de Runaway, si no m'equivoc.
Sí, d'en Joan Jett, que era sa banda. Que bé, així m'agrada fent molt de rock and roll, cercant actuacions també i trobant el vostre nexe en comú. A part de sa música, sou amics? Sí. Després d'assetjar, sí, sortiu, sí. Junts...
Se nota un poquet, no?
Hombre, seria molt difícil de dur, si no, no seria el mateix.
Jo vull tornar al tema de les dones, perquè ho varen comentar quan Llucia Cervera, que va quedar tercera l'any passat, Mònica?
Sí.
Del Porro de l'any passat, quan va venir també Suet Puesmel a tocar aquí en els acústics, en la Manena... Clar, durant moltíssims anys, el 99,9% de les bandes eren formades tot per homes. Afortunadament la cosa va canviant, no la velocitat que toca, però va canviant de manera que ja vosaltres teniu alguns referents. Les generacions que venguin després, les que tenen ara 10 anys, com vosaltres van començar, ja vosaltres serà un referent per elles. Vull dir, clar, tot això sou conscient que està obrint camí en el món de la música, Xisca? O no sou molt conscients? Clar, vosaltres ho viviu d'una manera natural.
Ja, sí, totalment.
Però,
sí, sí.
Però sabeu que encara és un món hipermasculinitzat.
Sí, sí, sí.
Quan les Lira Gel van guanyar l'any passat, que també van estar, sí, molt contents, perquè eren totes dones, o practicant totes dones. Vull dir que alguna cosa també està canviant.
Sí. Estaria bé que seguís també així, i que convidam a totes les dones, siguin homes, a fer les seves bandes i a fer el que els agrada fer.
I a més no de gèneres determinats, no la cantautora, no, són gèneres, bueno, que tradicionalment estan vinculats als homes, no? El punk, el rock, el post-punk, és a dir, no sé, m'ha parlat de Ramones, que eren tots homes.
Sí, exacte.
I ara sou los Ramones de les Balears. I això està molt bé. Sergi.
Les Ramones.
Les Ramones.
Les Ramones.
Hi ha un grup ja que es diu Ramones. El nom està agafat. Sergi, és conscient, no?, també d'això, i tu acompanyes,
sí,
i ja està.
Sí, 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 hombre. Jo, conscient i orgullós.
I orgullós, anava a dir. Clar que sí, ho pot estar.
Perquè de Porto Colom sou tot quatre.
En Sergi no.
Jo no.
De Bonets?
Jo, de Manacor.
Ah, molt bé. I t'han
deixat
arribar
la bateria.
Una cama manacorina. Teniu, coneixeu també les bandes de Parfalanits, bé, de Manacor? Sergi en té moltes, tu, de referents, supos, però a Porto Colom, a Falanits també n'hi ha hagut. En sabeu dir alguna? Interminables, o el Black Cats de Falanits, o... Vols ser algú més?
Sí, Black Cats.
Sí,
Black Cats.
Sí,
Carreter, no sé si són d'allà, també.
Carreter, sí, també són d'allà.
I de Manacor, tu, sí, Sergi, tens una llista llarga, no?
Sí, n'hi ha molts, però no n'escolta cap.
Anem a passar música, xiques. Every time I say in front of you, I just don't know what can I do. I would give you all. Please don't let me fall. But everything is not enough. There's no way to reach our love. Always in my dreams. Never what it seems. Make the same mistake. I am not what you expect. I would like to explain. Hey, hey, hey. I can't stop the pain. I d'escoltar-me els temes de You Are Bad, les guanyadores d'aquest pop rock, la veritat és que, clar, ho deim sempre i sembla que ho deim per dir, però, Mònica, tu que has estat, si no implicada directament, molt a prop del pop rock durant moltíssims anys, el nivell és enorme. I en guany, que van tenir aquí el jurat, sí, en aquests mateixos estudis fa unes setmanes, dèiem, és que és molt difícil decidir.
Clar, molt difícil. Recordem que en el jurat hi havia Nana de la Salut, Arantxa Andreu, en Julio Molina i també en Miquel Gibert de la Granja, als quals se va afegir Maika Makovski per sa final, que sembla que li va agradar molt a la Maika. 94 bandes se van presentar i es veu que de cada vegada els grups tenen més nivell, elles han anat a classe, saben tocar... I abans això no passava, abans un run i anava provant fins que li sonava alguna cosa, no? La veritat és que teniu molt més mitjans i se nota que ho aprofitau, se nota també en ses bandes. 94, i de totes aquestes 94, vosaltres heu destacat per damunt de tots amb aquesta empenta que vos donen, perquè no deixeu de dedicar-vos en això, de creure, de compondre, de tocar, de cercar actuacions i de dur-vos bé, que això també és important, que vos dugueu sempre bé i que no mescleu una cosa en l'altra a vegades.
És gairebé allò més difícil, però normalment pinta molt bé.
Sí.
No han de tenir síndromes Yoko Ono ni
no,
coses
per
així,
favor.
Eh?
Penseu estudiar mentre continuo aquesta carrera? Ara estic semblant el vostre pare. Que tenim dos pares allà, eh? Sí. Anem a saludar-los. Que no?
Som pare de la Nora i som pare d'en Sergi.
Ah, sí? I els noms? Per...
Germán.
Mon pare, Mateu.
Germán i Mateu, que estan ja molt pendents, no? Molt orgullosos, si fan així amb
el
cap,
òbviament.
I un aplaudiment
per ells, perquè ells han inculcat aquesta música també en els seus fills.
Efectivament, sí, senyor. Beach Boys, no, Germán i Mateu, que passen Beach Boys que no el coneixien. Aquí tenim un assignatur pendent. No, com que els vostres pares no han entrat a l'estudi, jo faig de pare i vos demà estudiareu mentre continueu la carrera.
Nosaltres estem estudiant.
Sí, no ho deixeu.
Hi ha dos AFP, no?
No, per res,
Naina, que estudia informàtica, i en Sergi...
Dependència.
Que és com a primer
auxili, diríem.
Molt bé. I vosaltres dues encara estàveu a l'institut.
Clar, és...
Batxillerat,
això, per favor. Sempre m'ha de dir batxillerat quan dic institut, que ja no és institut, batxillerat.
Bueno, sí, però
no?
L'edifici és un institut.
És allà mateix.
L'edifici és un institut.
Ui,
Mònica, la de Beach Boys
sí.
M'ha mort la de Beach Boys.
Bueno, i més grups que han de descobrir. Tot això els hi queda encara per
claro, conèixer, no, sí.
Per descobrir tantes bandes, encara que, bé, Ramones, Nirvana, tot això ho tenim controlat, però en trobarem molts altres que vos aniran definint el vostre estil. Varen parlar també de ses lletres, Nora.
Qui que... composa?
Bueno, entre Nechisky i jo composàvem ses lletres i després ho ensenyàvem en el grup
i si
el grup
no
porta les seves coses.
Ah, mira, això m'agrada.
Les seves opinions, si volen fer qualque canvi, i ho gravam tot i pues, anar millorant poc a poc fins que pues, ho hem engravat.
Quantes hores li dedicau, no sé si la setmana, el mes, més o mancones...
Assajar, dius?
Sí, assajar, quan assajar, quan arriba el moment d'assajar.
És que depèn de si tenim concurs important o si no, però...
Concursos.
Depèn de si hem de guanyar un concurs o no. Quan saben que d'aquí un mes hem de guanyar un concurs, m'ho s'hi posa.
No, però sí, un pitjo després de setmana, un horot o... Un poc com es pell, la veritat.
Que
i a més heu duit el trofeu que va fent Albert Pinya en col·laboració també amb un ceramista i és aquest primer premi Toni Reinés del concurs de pop rock de l'Ajuntament de Palma.
Qui se l'ha quedat a casa seu?
El Salimo, César Edensaig.
Molt bé, clar, ja no s'ha d'estar.
Però ben tancat en panya, no s'han d'entrar.
Nora, no? Roldán, Xisca Muelas, Aina Muelas, que són germanes, Sergi Barceló, moltíssimes gràcies, superenhorabona, no fluixeu, sonou molt bé. No sé, i si teniu un mànager, ja sabeu.
Moltes gràcies.
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 Gràcies per estar aquí.
Està molt bé, perquè a més és una ventana de joves, com heu dit, na Lucía, na Sofía, també va ser una jove, Casa Russa, ara també van començar molt jovenets, o sigui que enhorabona, partim escoltant la vostra música, com ha dit en Rafa.
Oh,
vostres ràdios. Formació.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negre i prensat blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Una agressió por la calle. Una pintada en tu portal. Un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Conecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria. M'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, Sampas, Marta.
Perdó, home, tu ja ho has fet amb el teu nom. Sabeu que Sampas no és el seu nom.
Però no ho dic. Sí, però ja està, fins aquí.
Vaja, encara.
Ui.
Xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio?
Que fot. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo.
A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No te vols obrir aquí, Xiu Xiu, al teu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver. L'aviador.
I acabam avui amb música, recuperam un tema nou, un dels nous temes originals que han fet Los Brindis, una banda molt de músics mesclats que també veu d'aquestes fonts dels anys 60 i 70, i en Bernat Companyes, Bateries, qui mos presenta aquesta nova cançó que han fet que se diu Ya lloré suficiente.
Hola, aquí Bernat de Los Brindis, salutacions als oients de l'aviador. I moltes gràcies per punxar el nostre segon senzill que es diu Ya lloré suficiente. Ens veiem.
I doncs, Los Brindis ens acomiadem per avui, Mònica.
Molt bé, demà tornem. Més.
I a les 7 les notícies.
Beníssim, adéu.
Les fotos.